11:33, arriba la primavera al Via Lliure i aquesta gent estan aquí com
que si... Que escàndalo, Pocho, ven hola. Aquí, que barbaritat.
Hola, hola,
hola. Ocasión Plus.
Prou.
Te compro tu buga, te compro tu autocarbon.
Silenci. A veure, què us passa?
Tienes una oferta, te la mejoramos.
Però escolta, que us ha afectat que tinguem plantes a l'estudi?
Sí, perquè és la primavera, Mundo, estem feliços, home. Deixa'ns gaudir de la vida.
És perillosíssim que vosaltres digueu feliços, per veritat. Em fa pànic, aquesta estona. A veure... De seguida obrirem, d'aquí uns instants obrirem un altre capítol per la gent que vulgui anar a buscar flors i plantes gratis, que estiguin atents. Recordeu que teniu a RAC1.cat el mapa on podeu consultar les que tenim obertes fins ara a on us queden més a prop. Bé, i he de fer un apunt, abans que anem en pantalles, que les autoritats russes han elevat a 115 el número de víctimes de l'atemptat terrorista d'ahir a la nit a la sala de concerts de prop de Moscou. Les últimes víctimes són una vintena que han aparegut sota les runes en les tasques de rescat dels serveis d'emergència. Recordem que els terroristes van incendiar l'edifici després de disparar, en fi, indiscriminadament. Les restes que queden de pisos i cobertes estan en risc de col·lapse i d'enderrocament. I al voltant hi ha prop de 700 persones treballant per socórrer entre ells escaladors i espereu que encara se passin 24 hores. Mentrestant, la portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers rus ha començat a assenyalar culpables i literalment diu, a través de les mans d'Occident, Ucraïna s'ha convertit des de fa 10 anys en un centre de propagació del terrorisme. Això diu el Ministeri d'Exteriors rus. Bé, evidentment això s'allargarà en el temps del que ha passat avui a Moscou. 11:34, de seguida anem en pantalles, però abans els consells dels supermercats Consum.
A RAC 1 Via Lliure.
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Vaig i l'altre. Toni García, bon dia. Valdri, que has tornat a menjar fems avui?
Amb Xavi Bundó.
A mi m'encantava la frase aquella de... Què, que has tornat a menjar merda avui?
Si en Valdric tingués dret a vot, tornaríem als temps dels truïdes, de les lapidacions i de la merda per sopar.
Aquest vespre en sopo de merda.
Això és molt bo,
bravo,
eh?
Bravo! Bravo! Ai, el Jake,
quina fixació tan estranya que tens, Xavi.
M'encanta aquesta frase.
Què valdre, que has tornat a menjar
bé. Entra per la porta cridant. És que no recordo l'escena en qüestió, però entra per la porta cridant i diu... Què valdre, que has tornat a menjar fems avui? Perquè nota un ou.
Escolta, jo crec que Bundó desitjaria viure per sempre en aquesta escena.
Sí,
que fos un grup etern i viure sempre en aquesta escena.
El to del doblatge que fa
el doblatge és...
El Joan Pere és meravellós.
Meravellós.
Has tornat tots a menjar fems avui!
Aquells doblatges, el doblatge dels joves, per exemple,
també,
és de lo més espectacular també, que s'ha fet mai en doblatge en aquest país.
Brutes,
espectacular.
Brutes. Què?
Tinc sis braços!
Sí,
però és que jo recordo que tots, quan érem jovenets i la veiem, tots imitàvem el hippie també. Què passa?
Sí,
tots fèiem la imitació de la traducció.
Que fort.
Això és mèrit del tio que feia la...
Perdona, Bundó, com?
Hòstia, tio, que fort. Era aquesta...
Oh, no, és una cosa, és Lil Dami. Sí, sí. És Lil Dami.
És Lil Dami.
Allà ha sortit Lil Dami.
És Lil Dami, tio.
No. Ja compararem, mira, el doblatge del Nil amb Lil Dami, a veure si tenia alguna cosa. Hòstia, tio, que fort.
No, estàs fent Lil Dami, Xavi, disculpa, eh? I t'ho diu un imitador professional.
Vinga, va, silenci. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Neve Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García. Cada cop pitjor, això.
Bon dia!
Bravo!
Les plantes s'han girat, eh?
Sí, sí.
Em vaig cap allà, com girassols, eh?
Sí. Hem tapat les oïdes.
Bé, ja he vist
que
heu començat a quedar-vos en algunes, que és una cosa que em sembla...
Sí.
Pregunteu abans, no sé.
No,
quina és la que necessita menys aigua? Tu saps això?
No ho sé.
Tu com a jardiner, Xavi, com a jardiner professional...
Et presento un escenari, d'acord? Bundó, què és? Una planta que, per exemple, tu olvides de regar-la 15 dies.
El problema de les tres
plantes. Saps d'aquí quina sobreviuria? T'ho pregunto de veritat.
No, no ho sé. La veritat és que no
ho saps, eh?
Ai, quina llàstima. Doncs pues hauries de saber-ho, Xavi.
A tu podríem deixar sense beure 3 dies.
Sí, no podria.
Què
vas dir?
De beure cervesa.
Tu què vas dir, això? Que tu em deixaries com una planta 15 dies sense beure aigua? Tu què vas dir, això, per començar el programa?
Ha sigut una afirmació dura, eh, Xavi?
A més, anar enfonsant-se, eh?
Sí, anar pensint-se.
Que em trobessin a casa meva sofà un esquelet, no?
Com un cactus.
Com una mòmia del British.
Se us veu tots amb molta habilitat amb el tema de les plantes, de veritat. Se us veu...
La mà molt suelta. Sí,
molta mà, sí.
Molt. Mare de Déu, autèntics genocides de plantes. 5 minuts per 3 quarts de 12 del matí. Va, comencem amb les estrenes.
Soc el Hitler de les plantes.
La zona d'interès.
Ara. Viviu una zona d'interès permanent a casa vostra.
Que bonic.
Va, el cap de setmana que arriba a les sales Luca, la pel·lícula de Pixar.
Aquesta estratègia estranya.
No estem entenent res, però bueno, pel·lícula meravellosa, per cert, per altra banda, Disney Plus, la trobareu, si no, a la sala.
Només dic que hi ha una lluita ara de poder bestial a Disney, que no sé com acabarà, que és Bob Iger, enfrontat, que és el president actual, el CEO, enfrontat amb un altre accionista, no recordo el nom ara, un d'aquests senyors multimilionaris, i hi ha una lluita fraticida, que l'altre dia George Lucas va dir, jo dono suport a Bob Iger.
Ah, doncs
sí, tothom s'està posicionant, i a veure com acaba.
No acabarà bé, això, no, Disney?
No acabarà bé, no.
Va, anem amb les estrenes, amb una nissaga que va començar fa 40 anys i que li hem tingut molt de carinyo, em sembla.
Sí.
Que ens faran treure la fe.
Who you gonna call? Ghostbusters! I've been waiting 40 years. Bravo!
Aviam.
They call themselves Ghostbusters. According to these hacks, they save the world.
There's something
no, la música hi és, almenys,
in
o no?
In the neighborhood.
Hi ha la música, a veure, mira.
I tant. Arriba.
Hey!
There's something strange in the neighborhood. And you're gonna call Ghostbusters! If your mother comes...
Prou!
Calla, bro. Ara ja comença el vers inventat de Keep me the hand of your father.
Prou. A veure, que si no, no tindrem temps de res. La gent va a les sales de cinema cantant això, o sigui, amb una alegria desmesurada, i fent el gesto aquest com del carrer, no sé què, d'anar disparant a fantasmes.
Jo no sé si recordo malament, però no va ser... Jo crec que l'estrena dels Cazafantasmes a Barcelona, igual m'equivoco, però va coincidir amb una nevada.
Que l'any de la primera estrena, el 84.
Però estic parlant molt de memòria. Igual era una altra pel·lícula.
Però dic, la gent encara li té aquest carinyo reverencial, la música i tot això.
La primera pel·lícula és meravellosa.
La sensació...
La primera.
Exacte.
Ja està.
La segona, quina era?
No, res.
La del quadre era...
La segona era la
del quadre.
Broke el Malvado, com es deia el senyor que és del quadro.
Sí.
Hola, soy Broke el Malvado.
Bueno, va, la pel·lícula aquesta, què? Blai.
Tenim el Blai gangsta, ara?
Com m'ha semblat que vas posar dues estrelles?
Dues estrelles, Blai, són mitja d'una persona.
Sí, exacte.
No, la peli té diversos problemes.
Està sent educat, eh?
Un moment, jo només vull saber, perquè he vist algunes imatges. Qui surt del repartiment original dels Cazafantasmes?
Doncs mira, surt el Bill Murray... El Dan Aykroyd, l'Ernie Hudson, que era el...
Tots que són vius.
Sí, exacte. La secretària...
Harold Ramis, no? El que ja
va morir.
Exacte, va morir. I no surten ni Rick Moranis.
No surt Harold Ramis.
Ni Sigourney Weaver, que sí que sortia a l'anterior pel·lícula. Crec que feia un cameo al final de la pel·li.
Què hi pinten, els vells que s'ha fantasma?
Seria spoiler.
Ah, seria spoiler, eh?
Però surten de forma recurrent o...?
Sobretot Dan Aykroyd. És el que més surt. El Bill Murray s'hi deixa caure. És allò de... Va veure llum i va entrar allà.
Representa que hi ha uns altres que s'ha fantasma.
Sí, els que sortien a l'anterior pel·lícula, que fa fantasmes més allà, que hi havia com la nova generació, on hi havia, doncs, un dels xavals de Stranger Things.
Sí, la noia aquella, també, la nena, no?
McKenna Grace, i després sortia el Paul Rudd. I la Carrie Conn, que eren, que feien parella en aquella pel·lícula. I aquí, aquests personatges que a l'anterior pel·li doncs, estaven en una granja situada als Estats Units, al mig dels Estats Units, se'n van a Nova York a fer de caçafantasmes. I a partir d'aquí doncs, hi ha un dolent, com a les altres pel·lis de Cazafantasmes, però amb el problema aquest, primer, que tira molt de nostàlgia, i quan tires tant de nostàlgia malament rai...
Te la fots.
I segon, que la pel·li té un guió que està molt poc treballat, perquè no dona protagonisme ni als Cazafantasmes antics ni als nous, i tots els personatges es veuen afectats per això. I de gràcia, a més, en fa molt poca.
No fa gràcia, la
pel·lícula.
Va agafar un mal dia,
Quina llàstima, perquè l'anterior a mi no em va desagradar.
Doncs aquesta és més fluixa.
A mi tampoc em va agradar.
No, a mi tampoc, i a mi em semblava dolent
que l'anterior. Aquesta ja és més fluixa, que l'anterior.
És que deixem en pau ja aquestes franquícies. Escolta, deixa-les com estan, que tenen gràcia com eren.
Tampoc és una pel·li dolenta, però és d'aquestes pel·lis que surts al cine dient...
És que realment...
Que surt el Bebetes. el sí, fantasma
sí.
verd.
Albert, sí, 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 sí.
El fantasma moqueador.
Sí, moqueador. A Catalunya, sí. quan van fer els dibuixos, li deien babetes.
Babetes.
Li deien, però vaja, no sé.
Sí que surt, sí que surt. I surten els... com es diuen, els malvaviscos, aquells sí. els fantasmes.
Sí, els marshmallows.
El muñequito de los marshmallows.
Exacte, el nino de la primera, no? Sí.
Però surten en versió petita.
Jo crec que és una pel·li que és una coincidència afortunada. És a dir, et surt una vegada perquè tens quatre actors que tenen molta química entre ells, un personatge dolent que et funciona, Nova York... Si la fas i de sobte totes les estrelles de l'Ine... Les estrelles s'alineen.
Sí, sí.
Oi, oi?
No? I arriba la primavera. Toni,
Jogui, jo.
No, que vull dir que et surt, no, el que vull dir és que et surt una vegada.
Yeah.
Ja la segona vegada no els hi va sortir bé.
No, no s'hi surten bé. No crec que sigui una pel·li tan dolenta.
La segona a mi em sembla terrible.
Veig que no s'han recordat d'aquella pel·li de Ghostbusters també, amb les noies, que també era dolentíssima.
No m'agrada
cap. Bueno,
no m'agrada la segona, ni la tercera, ni la quarta.
No,
la cinquena ja veig que tampoc...
Bueno, en total, que no és recomanable. A veure, si voleu una tal...
Es pot anar amb nens? Sí, no?
Sí.
Amb nens, sí.
Podeu anar.
Encara hi acabarem.
Passa
un minut
de tres quarts. Jo li he de
donar
que et porti al cine, ja, de vegades.
Va, que pagui l'entrada. Que pagui Eulàlia. També s'ha...
Ha caído el gordo, ha caído el gordo.
S'ha estrenat pel·lícula basada en una història real. Bueno, aquesta història és molt emocionant.
És bastant.
Jo havia vist l'escena original, diguem-ne, de la televisió. Uh-huh. És un senyor que va salvar centenars de nens just abans que esclatés la Segona Guerra Mundial i que aquesta història es va fer molt coneguda per un programa de televisió a la televisió britànica. La pel·lícula es diu Los niños de Winton.
30 seconds to on air!
Okay, and you are just here.
Good night, Father.
Clar, és Anthony Hopkins fent aquest senyor Winton, sí. anys després d'haver fet aquesta salvació de criatures. I la pregunta és, el centre és aquest programa de televisió britànic?
No.
Perquè ja... No, eh?
Això és...
Això és el clímax.
Exacte.
La pel·li està dividida... O sigui, hi ha la part de
flashbacks... Llavors no es pot explicar.
No es pot explicar, Xavi. Clar. No es pot explicar, de veritat.
Qui hagi vist...
Li destrossem la pel·li a tota la gent.
Clar, qui hagi vist el programa o un fragment...
Sí, però igualment, molta gent anirà sense saber res d'això.
Si ningú sap la història, és molt millor esperar-se.
Sense dubte. Perdona, Noé.
Ah, no, és això, que la història està dividida entre el passat, on veiem la tasca que va fer aquest noi, perquè era molt jove, quan va anar allà a Praga, va veure la situació dels nens dels refugiats i llavors doncs va començar a treballar per treure'ls d'allà, abans que esclatés la guerra. I després l'altra part de la pel·li, doncs, que va intercalant-se, és amb l'Anthony Hopkins, ja el personatge molt gran,
sí.
que no pot abandonar aquests... O sigui, més que res, és com un Schindler, o sigui, és la sensació sí. aquesta de podria haver salvat més gent constantment, i això és el que marca tot el desenvolupament de la pel·li. Que la pel·li és bastant convencional, no té res de l'altre món, però com la història és emocionant, i l'Anthony Hopkins és l'Anthony Hopkins, que ho fa molt bé...
He vist algunes imatges, està meravellós, eh?
Toca el cor. O sigui, el tram final a mi em va fer una miqueta de...
Tu coneixes la història?
Jo no tenia ni idea d'aquesta història.
No. Jo no la coneixia, de veritat.
No la coneixia,
de veritat.
Jo crec que és una d'aquelles coses que s'han fet virals a vegades a Twitter, en un vídeo i tal. Jo coneixia la història, em sembla una meravella el que va passar. Però, si no ho has vist...
La pel·li només és Anthony Hopkins.
Sí.
Una pel·li absolutament convencional que no té res, i si no tingués Anthony Hopkins seria una pel·li d'aquestes que passes
diumenge tarda.
Dos estrelles i mitja, tres.
Estic d'acord, a més és que venim d'una pel·li com La zona d'interès, que també tracta el tema del nazisme, però des d'una perspectiva, no diré transgressora, però tan nova, tan estranya i tan fascinant, i aquí sí que és una pel·li que bé podria ser un telefilm britànic de qualitat,
sí,
però
sí,
de la BBC, m'explico o no? Sí, però no surt d'aquí, és ultraconvencional. El que sí que aconsegueix, jo crec que al final és sí que emocionar-te una mica amb aquest clímax al que hem al·ludit abans, que és el final de la pel·lícula, crec que això sí que ho aconsegueix. I al final queda com una pel·li, jo crec que
molt
bastant
clàssica,
acceptable.
Molt clàssica, molt sòbria, ben narrada, ben interpretada. Tens allà el Jonathan Pryce, que s'hi deixa caure també una estoneta.
Però molt clàssica per mi és com un adjectiu ferm. Una pel·li molt clàssica és
guai. És convencional, més que... Sí, és cert.
No,
però...
Estable, no?
No, és convencional, que no és clàssica.
Ja.
Convencional és una altra cosa.
Jo crec que està bé per conèixer la història. Si no la coneixes, resulta molt interessant saber què va passar aquí. A mi això em va agradar.
No, està molt bé com desenvolupa aquest personatge, no? Que arriba a Praga sense saber res del que està passant i com de sobte, veure l'horror, li canvia el xip i es queda allà jugant-se la seva vida i traient nens a tots els nens que pot. I com aquest personatge, en lloc de quedar-li el bon gust de boca d'haver salvat tants nens, sempre queda el remordiment d'aquell últim tren que no vaig poder... etcètera, no? I això està molt bé. molt ben fet.
La pel·lícula es diu Los niños de Winton. Sí. Per tant, la recomaneu, no sense ser una cosa extraordinària, bé, però està bé. Va, i la tercera de les estrenes que podeu veure a sales és pel·lícula estrenada a Canes, que va caçar polèmica perquè té escenes una mica fastigoses, que es diu Club Zero.
Protecting the environment is extremely important to me.
For me, this course is all about self-control.
Què, Blai? Què és Club Zero?
Vinga, explica això.
És la història d'una dona que arriba com a mestra a un internat internacional d'elit i allà s'encarrega de donar classes de nutrició als estudiants. Però per ella el més sa és menjar menys. Però molt menys.
No menjar. Poquet.
Diguem que ella el que els ensenya és com una assignatura que és menjar amb consciència. Amb consciència, sobretot, medioambiental. Però fins a un punt d'arribar a un fanatisme, no? És això, no?
I perquè és una història basada en fets reals o és una...
No.
Aquesta directora té... Bueno, jo només he vist aquesta... Crec que és la segona
Jessica
pel·lícula.
Jessica Hausner.
La Little Joe. Són pel·lícules que analitzen una mica la societat i coses de la societat una mica peculiars i les posa de manifest a través d'una posada en escena una mica...
És una mica...
Curiós.
Pel meu gust, una mica pedestre, tot. Bueno,
és com si fos un Wes Anderson intentant fer, doncs, una composició de plans.
Un Wes Anderson de... inquietant.
Sí. Però, o sigui, a mi la pel·li m'ha semblat curiosa més que res perquè és una crítica a l'obsessió pel menjar de la societat actual i com aquesta influència
però
en els joves.
Però és tan òbvia.
És molt òbvia. És tan òbvia. No, estan llançant a la cara.
No té cap tipus, és over the top, que diuen els americans, no té... Té zero subtilitat. T'estan tirant tota l'estona a menjar a la cara i altres coses que no són menjar. I a mi hi ha un moment que em molesta. És una pel·li que tota l'estona gira sobre si mateix.
Sí, dona voltes.
És el hàmster a la roda.
Sí, absolutament.
És una pel·li que, depèn de com l'hagués fet, hauria convidat un debat interessant. Sí.
Però perquè planteja preguntes interessants.
Sí, però el problema és que un tema tan seriós i, hòstia, l'explica d'una manera tan... amb una ignoria tan gratuïta que dius, és que no, a mi no m'acaba de...
Tema seriós, perquè, o sigui, jo no...
Tema seriós, us planteja temes seriosos.
Però jo crec que no, o sigui, aquí no s'està centrant en el tema de, ni fa broma, de les malalties alimentàries,
no,
eh?
No,
o sigui, és més aviat la societat que va encaminada a les obsessions aquesta de... L'article que parla de l'autofàgia, com menjar menys, com viure
la dieta paleo.
Sí, és aquesta crítica obsessiva, no se'n riu de l'anorèxia, ni de la bulímia, ni de res d'això, pel meu gust.
No parla d'això, no. Per mi és una altra cosa.
Per mi és una pel·li molt, molt desconcertant perquè no sé realment on se situa, perquè sí que per una part sembla que estigui fent una crítica del fanatisme del menjar, del fanatisme medioambiental i de portar-ho a l'extrem, però a la vegada també és una pel·lícula profundament anticapitalista que en teoria està defenent els valors que defenen aquests moviments, no? I se situa en un lloc, en una terra de ningú, en la qual no sap si està defenent aquests valors o està atacant a la gent que els porta a l'extrem. És estranya, és estranya
això. El problema és que la pel·li no té una tesi clara.
Yeah.
No, exacte, no saps on es posa.
I quan porta, com mitja hora repetint-se contínuament sobre el mateix esquema de t'explico això i després faig el contrari, etcètera, és com, d'acord, ha estat un curt de 14 minuts.
I després, ràpidament, hi ha una escena absolutament gratuïta i repugnant que et treu de la pel·lícula, que dius, per què la poses aquí?
És que és molt gratuïta,
de veritat.
11:53. Un moment, dos minutets i de seguida la resta de qüestions, va. Quatre minuts i al punt del migdia, avui amb els pantalleros, i anem a la... De seguida parlem de sèries, perquè voleu parlar d'una sèrie que no se n'ha parlat gens i que us ha encantat, però en l'àmbit de les pel·lícules que podeu trobar ja a plataformes, n'hi ha una que el Blai em va dir, hòsties com a pans, bufes que van i volen, Jack Gyllenhaal com a lluitador d'arts marcials al costat de Conor McGregor, a Prime Video, Roadhouse de Profesión Duro.
Before we start, do you have insurance?
What?
Home, hem vist unes imatges i uns vídeos de...
Que te meto.
Gyllenhaal.
És una pel·li que te meto.
Catxes. Catxes a tope.
És que te meto.
Que es barallen ells dos, McGregor i...
Al final de la pel·lícula, ja, sí.
Sí, tenen la...
Jo diria que va molt més enllà del concepte catxes. Sí, el tio...
Maton.
Granític.
No, és com un bloc de granit.
Però aquí...
El protagonista.
És que no saps el cos que se li ha quedat, que fa... Pànic.
Ja veus.
Bueno, explica'm a la gent que això és un remake d'una pel·li de finals dels 80, crec que recordar, que es deia
Rockhouse. Pel·li de culte, Guilty Pleasure.
Culte, protagonitzada pel Patrick Swayze, que era això, un porter de discoteca, bàsicament, que es dedicava a inflar hòsties a tothom que es posava xulito quan entrava per la porta, bàsicament.
Molt tranquil, molt zen.
Sí, no, el tio...
I aquí el que fan és afegir-li, diguem-ne, una mena de background, no, un passat en el tio...
Com a lluitador.
Per donar-li una mica d'èmfasi dramàtica a la pel·lícula que no li calia. De fet, la pel·li té una primera part super entretinguda, no? Que inclou algú que se'l menja un cocodril, que és una escena que em va fascinar. Amb molt sentit de l'humor, molt conscient de que està fent un remake amb un punt paròdic, molt divertida, i després intenten enredar-ho tot amb una espècie de subtrama de tràfic de drogues, però que no són drogues al final, sinó que és una cosa immobiliària, que no cal, i acaba, pel meu gust, acaba espatllant una mica la peli, perquè no li calia tot això.
També ha passat, no?
Sí, totalment. O sigui, vaig començar la peli molt engrescada, perquè dic, ostres, és molt divertida, té aquestes escenes d'acció molt divertides, tot, i la segona meitat de la peli se'n va fer eterna, dic, és que no calia tota aquesta trama, si jo el que vull veure és aquí a la gent, sí.
Clar, però jo entenc que les dues hores de pel·lícula no poden tenir lloc tota l'estona al bar, a la discoteca on treballa aquest senyor, li han de buscar alguna al·licient més perquè es llueixi com a heroi.
I tant que pots.
Dues hores allà fotent hòsties a una, sense cap mena de guió.
La pel·li aquella de Nou Body que ens va agradar tant durava una hora i mitja i no tenia tanta palla.
És bastant, jo crec que era bastant més senzill deixar que les coses fluïssin. És el tio al bar, el van a veure, els casca, torna, els van a veure.
Vull recordar que Conor McGregor és aquest, en realitat, un lluitador, campió mundial de l'UFC i tot això.
És un boig. I a més és bilionari. És bilionari i a la pel·lícula fa d'ell mateix al quadrat. És a dir, és aquest home amb excés de testosterona que se baralla amb tothom. I m'agrada molt com fa el Jack Gyllenhaal l'heroi d'acció, perquè està tota la pel·lícula rient.
Sí,
és un tio que està tota la pel·lícula somrient. És un tio que si no el veus lluitar dius, aquest tio és bona persona.
Però per això és impossible carregar un personatge així amb això del trauma, no, i fer que funcioni. No funciona. O sigui, el trauma és que ell es desperta suat pensant que ha fet una cosa terrible. Això no lliga gens amb el to de la peli.
De totes maneres, tampoc és una peli...
Recomaneu peli?
Jo sí.
Sí, jo la compro.
Peli d'hòsties.
Una peli.
Roadhouse.
De profesión duro.
A Prime Video. No hem dit que, per cert, ja hi ha la pel·lícula de Taylor Swift, també la trobareu
a Disney Plus.
La que ja es va veure.
Tron espectacle, concert de 3 hores. A mi em sorprèn l'energia que té aquesta persona.
Sí, sí.
I el carisma,
o sigui, té una força escènica acollonant.
Doncs cap allà, ja la podeu veure a Disney.
És tremendo.
Va, i una altra pel·lícula sobre un personatge, ostres, que controvertit, Louis C.K., aquest còmic que va ser acusat d'assetjament sexual, hi ha pel·lícula sobre ell, Louis C.K., Perdón o no, Movistar Plus. I knew some of the names, but not all. Aquest és un documental que parla de Louis C.K., que va ser, en aquell moment, probablement el còmic més important del món.
El més poderós.
O un dels tres, podríem
tenia
dir.
Tenia tres o quatre sèries en marxa, una pel·li...
El que diu el Toni, tenia, o sigui, no només era conegut, sinó que tenia molt de poder en el món de la comèdia.
I va ser acusat d'assetjament sexual el 2017 per masturbar-se, crec recordar, no? Masturbar-se
davant
d'una...
Davant de cinc dones.
D'unes dones.
Les cinc que van denunciar. Mm-hmm.
Bueno, sí, perquè això era un rumor que estava des de feia anys.
I ell va demanar disculpes, crec, públicament.
No va demanar disculpes.
No,
no
va demanar disculpes. No? No
va reconèixer que ho havia fet.
Sí, però aquí està la paradoxa. Ella feia un comunicat i va dir... això ho he fet, és veritat, que és una cosa inèdita. Jo crec que mai s'ha donat que algú en aquest nivell de poder digui sí, això del que m'acuseu és veritat, això per una part, però mai m'ha demanat disculpes. De fet, en el comunicat diu ara em prendré temps per reflexionar o no sé què diu, però no demana perdó. I de fet, després fa conya d'aquestes acusacions. Que és una cosa estranyíssima, no?
És incomodíssim.
És
estranyíssim i fins i tot decadent, eh? Perquè, és a dir, veus un tio que va ser un dels còmics més brillants que hi havia, com rebaixar-se a fer aquesta mena d'humor sobre la seva compulsió de masturbar-se davant de dones. És tot molt estrany i molt, molt ranci. El que passa que m'agrada molt del documental perquè parlen amb gent que és molt amiga seva, o que havia estat molt propera amb ell, i t'exposen molt els conflictes d'aquesta gent que estava a prop seu, no? Quin conflicte generaria saber que un gran amic teu ha fet això...
Quan saps que això...
Exacte, no? Jo crec que això està ben fet i és un documental que obre debats que són molt incòmodes.
La tesi, quina és, de documental, per cert?
Que el bo que té el documental... No, perdona, no.
Sí, sí, no, és això, o sigui... Per mi el que és més interessant és el testimoni de les còmiques que van patir aquestes coses, perquè posa de manifest un tema que quan hi ha una agressió sexual acostuma a sortir, que és per què no va marxar, per què no va sortir de l'habitació? Mm. Per què no va dir no? Per què no va dir res?
I és posant que, el focus a la víctima, eh?
Clar, sí. I dius, és que molts cops... O sigui, la majoria de les dones, tot i el que vulguin dir molts tios, no anem pensant que els homes són dolents. Tu no vas pensar, ostres, que em farà mal. O sigui, tu vas amb un tio i té una actitud i comença a ficar-te en unes situacions o fa uns comentaris que tu el que et deixa fora de lloc totalment, que és el que descriuen elles, com... Estàs parlant amb ell i et diu una cosa i dius, bueno, això és una conya, perquè tu no penses que va de veritat.
Això
va,
que això sigui real,
no? Clar, i llavors, quan un tio fa això i es masturba davant teu, o sigui, et deixa tan fora de lloc que et deixa sense eines per reaccionar.
Fa molta ràbia quan van crucificar una d'elles, que ella estava parlant per telèfon amb Louis C.K. i Louis C.K. ella notava que s'estava masturbant a l'altre costat de la línia. I la gent se mofava d'ella perquè li deien, i per què no penses al telèfon?
Clar.
Va quedar ella com la culpable d'una situació que és absolutament aberrant i que no hauria d'haver passat.
El que acostuma a passar, que és culpabilitzar les víctimes i no a l'agressor.
A veure, també s'ha dit una cosa, i és que el documental està produït pel New York Times, que és el diari a través de la seva branca audiovisual, que és el diari que va treure aquesta notícia, i després hi ha una reflexió molt interessant, que és on poses la línia vermella. És a dir, en quin punt tu dius, d'acord, has pagat la teva pena i pots reinsertar-te. Mm-hmm. No, que si fas això amb un pres, no li demanes una presó que faci aquesta feina de reinserció social, no? Aquesta persona torni, si això no ho pots fer amb un còmic. I jo crec que és una reflexió que és molt difícil de fer sossegadament, amb un debat obert, però és una discussió que hauríem de tenir.
Perdona, és el fins quan, vols dir?
Clar, exacte.
No, la línia vermella on la poses? Quina és? O sigui, quan has de pagar? Clar. Com pots tornar a actuar? Quan pots tornar a actuar?
Perquè, de fet, ell
i
torna...
sobretot, qui decideix això? Que hi ha un tribunal popular?
Exacte. Clar, és complicadíssim.
Quina és la gravetat del fet a partir del qual es pot tornar o no es pot tornar?
De la mateixa manera que tu comets un delicte i hi ha una pena, i després aquesta pena es considera que tu has pagat la pena que havies de pagar, en el cas d'un còmic que ha fet això, quina és la pena que se t'ha de posar, qui posa aquesta pena i fins on arriba, quan s'acaba.
Perquè en el seu cas va tornar 9 mesos després de que passés tot, ell torna als escenaris, crec que a un club de Nova York.
Però sense anunciar-se, no va estar molt de temps que...
Sense anunciar-se,
feia...
va aparèixer per sorpresa.
Va aparèixer per sorpresa.
Diguem que en el club aquest de Nova York, que és el club de comèdia on tots els grans s'han foguejat.
Comedy Cellar.
Va convertir les agressions en un acudit. I ell va capitalitzar... Sí, sí. Aquestes agressions sí. I a més fent-se la víctima, diu, clar, és que jo tinc aquest problema, és que escolta, és que és molt fort.
Incòmode el documental? O...
És incòmode.
Jo crec que és molt incòmode.
Perquè posen un lloc difícil.
Planteja preguntes difícils de respondre.
Luis Siquei, sí. Perdón o no a Movistar.
També té una cosa interessant ràpid, que és sobre la cultura de la cancel·lació, perquè aquest home se'l va cancel·lar, però després veus el que va passar després d'aquests fets i va emplenar un Madison Square Garden amb els seus monòlegs i a través d'internet el tio està guanyant milions de dòlars. Sí, sí, sí. És a dir, està realment cancel·lat Louis C.K.
Aquí vam parlar un dia de la cultura de cancel·lació, que jo vaig dir que era una broma, i és una broma. La cultura de cancel·lació és una cosa que ens han venut perquè ens creiem que tenim algun poder sobre aquest tipus de persones poderoses i no en tenim cap.
Zero.
En realitat no hi ha persona... O sigui, qui hi ha cancel·lat? Harvey Weinstein.
També perquè
la llista és molt curta, eh?
Molts cops aquestes cancel·lacions es fan a Twitter, que et sembla un univers molt gran, quan de fet és un univers molt petit.
Sí. 12 i 5 minuts, va. I tancarem amb dues sèries que volia recomanar també aquests dies. Una que se n'ha parlat força, basada en una sèrie de llibres escrits per un xinès que es diu Xi Jin Liu, i que han estat un èxit de vendes de tot el món, Apple TV, El problema de los tres cuerpos. There must be 30 dead scientists in the past month. Christ, another countdown. La sèrie, perdó, Apple TV, no, a Netflix. És la sèrie que es diu El problema de los tres cuerpos.
La sèrie més cara de la història de la televisió.
Veníem tota aquesta càrrega, no? Una pompositat de dir, compte que arriba aquesta sèrie, no?
Home, sí. Més que Shogun.
Subal.
Sí, molt més que Shogun. No és una sèrie cara, però no és una sèrie a nivell de Joc de Trons.
Subal,
que és la sèrie més cara. Fins ara, sí.
És molt bona sèrie, sí?
És més assequible que el llibre. Perquè els llibres...
A veure, és que el llibre... El llibre és... O sigui, és un llibre que t'has de posar... I a sobre, clar, barreja conceptes de la física, de la filosofia, de l'estadística, de la matemàtica, que són difícils de comprendre per algú neòfit.
Per mi és...
Quin és el fons del llibre? O sigui, quina és la història prima, diguem-ne?
Comença la Revolució Xinesa, sí. I explica ja... O sigui, viatja des d'aquest... És important començar la Revolució perquè aquest fet, el que passa en aquesta Revolució, desencadena una sèrie de successos que arriben fins a dia d'avui, on 5 científics brillants investiguen si estem amenaçats per una civilització alienígena que ens vol conquerir, etc.
Hi ha dues línies temporals.
Això és com molt ràpid.
Esquemàtic.
I molt... És que tampoc no es pot dir gaire. Si
sí,
és...
i és molt difícil d'explicar encara que vosaltres... Sí. No podries ni fer spoilers.
Sí, és que si expliques fas un spoiler com una...
Però, cosa perdona, llavors, és ciència-ficció?
Sí, sí. Totalment.
Hi ha molts gèneres, eh?
Filosofia.
Però hi ha drama, hi ha thriller... Que... Fins i tot hi ha tocs de terror, també.
Sí. A veure, hi ha... surt el primer episodi, o el segon, crec que hi ha un moment que s'apaga el cel,
sí,
que és espectacular, o sigui que jo crec que sí que es pot dir que és una sèrie de ciència-ficció pura i dura.
El que m'ha cridat l'atenció és la violència, o sigui, en un producte Netflix jo no havia vist violència tan explícita com hi ha aquesta sèrie. És una cosa que m'ha sobtat, perquè normalment els productes Netflix són com molt blancs i no hi ha tanta... tan explícitament. Però
de veritat és una sèrie interessantíssima, molt complexa. És molt important, si la voleu veure, veieu-la bé. És a dir, veieu-la bé, vull dir, apagueu el mòbil.
Sí, sí, s'ha
de fer. Deixeu, si no feu multipantalles.
I de quina durada? De què estem parlant?
Crec que són 8 episodis, pot ser?
Sí, d'una
hora, una hora aproximadament.
No, jo crec que és una sèrie que li hauria anat bé una freqüència setmanal.
Sí, no, per mi no.
No? Sí.
No, perquè estic una mica fart ja
sí,
de que al final la plataforma... O sigui, hem fet un pas enrere molt estrany. Primer ens diuen... que l'avantatge de la plataforma és que la tens tot i la pots veure com tu vulguis. Després, la mateixa plataforma que t'abona d'aquest avantatge, te la treu i et diu que ara la veuràs cada setmana.
Jo és que aquí soc antiga escola. A mi m'agrada que me les donguin setmanalment. M'agrada molt.
A mi, jo ara, amb aquesta sèrie que és una sèrie que crec que té un pes tan específic que és impossible que te'n passis 4 episodis, crec que te'n passaries 1 o 2.
Sí, un parell. Seguit.
Si ho fas normal, perquè són episodis que són molt complexos.
Sí, sí.
Densos, que exploren conceptes que són difícils d'entendre si no prestes molta atenció, i encara que prestis molta atenció, probablement tampoc els entenguis.
En aquesta sèrie era molt important el treball de guió, perquè el llibre és molt complicat d'adaptar.
Han fet una mica, han dulcificat una mica...
Han reduït la càrrega científica.
Simplificant. A tu t'ha agradat molt?
Sí,
no?
sí.
A tu també?
Molt bé.
Broc.
Espectacular.
Sí,
m'ha agradat molt.
Blai.
Molt bé.
I un aspecte molt interessant és que el protagonista al llibre...
Epa!
Els alienígenes estan trucant.
No sé si ho hem dit, demano perdó, que és dels creadors de Joc de Trons.
Sí,
vull dir que al final...
De fet, hi ha molts actors de Joc de Trons que apareixen a la sèrie.
Sí, hi ha un parell.
Va, que hem d'acabar.
El
problema dels
cuerpos... Acabarem quan acabem. El protagonista no és el protagonista
del llibre, sinó que ho han dividit en 5 personatges.
Ah,
no, però està bé, perquè d'aquesta manera
mandra,
és una
no,
miqueta
Xavi.
Més dinàmic.
No, Xavi li ha tocat la pera, això.
Sí, jo crec que està bé.
El problema és una sèrie... de los tres cuerpos.
Només vull insistir que la veritat que és una sèrie, no ho feu multipantalles, d'acord? Dediqueu-li si teniu una hora, dediqueu-li aquella hora, perquè és de veritat, és collonuda de veure-les sense...
I racioneu-la.
A Netflix.
Sí.
El problema de los tres cuerpos. I l'última, molt ràpidament. Pel·lícula que... Ai, pel·lícula, sèrie que heu descobert. Ahir vaig veure que el Prieto l'havia recomanat al món. Avui he vist una petita ressenya al diari Ara. Disney Plus.
Doncs no.
Què?
Ja parlarem amb Pep Prieto. És un horror, aquesta sèrie, terrible.
No, l'última.
No,
què dius, vos?
Sorpresa.
Royal
no la farem. Coppola. Coppola, el representante.
Diego, ui, és un
dia.
És una il·lusió.
Us esteu enamorant de les sèries argentines, ja ho estic veient.
Ostres, tu.
I... però, de qui és aquesta sèrie?
No, però clar.
De qui és?
Dels creadors de Nada.
De Nada, de Descargado.
Senyor Descargado de Nada. Que estrenen, o sigui, el mes que ve estrenen una altra sèrie que es diu Belles Artes, que és collonuda, també.
És que no és que ens estem enamorant de les sèries argentines, sinó d'aquest equip creatiu, que realment tot el que fan és meravellós.
Parla de la representant de Maradona, que és Coppola.
Guillermo Coppola.
Guillermo Coppola.
És el vividor, el pícar, per excel·lència, és el tio que és capaç de vendre bacallà deshidratat al desert.
És combinar Lazarillo de Tormes amb Godzilla.
Exacte.
Ap, animal.
És un puto truant.
És meravellós.
Increïble, tio.
Bueno, per la gent que no sàpiga, és un personatge molt conegut a Argentina, és el mànager de Maradona a la seva època, i la sèrie se centra a l'època en què ella està a Nàpols, quan Maradona juga al Nàpols, que és l'època més agitadeta de la vida, a la trajectòria de Maradona. Maradona no es veu en cap moment a la
no
sèrie.
No,
són les coses bones, aquesta sèrie.
O sigui, la gent que digui, hòstia, a mi no m'agrada el futbol, no m'interessa res, l'univers futbolístic no apareix per enlloc.
No, l'única referència a Maradona...
Només és per telèfon. ¿Qué bien que llamaste, Diego?
No, Diego, no, Dieguito. ¿Qué? ¿Cómo andamos, Dieguito?
¿Cómo andas? ¿Cómo
andas? Es la típica sèrie per anar repetint frases que van dient, perquè és increïble.
T'estimes a Coppola?
Te l'estimes molt.
Tot i...
Però que és un malparit.
Trosso personatge.
És un personatge, no és un malparit. És aquest tio que ets incapaç... Sí, però ets incapaç d'odiar-lo.
Bueno, ja
és el tio que ve a casa, et roba els calés, s'emporta el gos i la teva parella, i després t'abraça i dius, bueno... Pues...
És aquest personatge que té anècdotes increïbles en gent molt important i que les explica sempre als amics, les explica molt bé, i aquesta sèrie es nodreix d'aquestes anècdotes, però no és realment un biopic estricte, perquè la sèrie es pren moltes llicències. La sèrie té com un estil excessiu, hortera, que encaixa superbé amb l'època i amb el personatge. Sí. Està tot clavat.
A més, Bundó fa un treball de muntatge, de disseny de producció, escenografia, acollonant. Sí. I vull destacar el protagonista, el Juan Minujín, que és acollonant el que fa aquest tio.
Val molt la pena.
A tu també t'ha agradat, Blai?
M'ha encantat.
Val, fantàstic.
És que és la típica sèrie que no es parla d'ella i que la gent no la veurà.
És una mica que va passar amb l'Encargado.
Han començat amb l'Encargado. O sigui, han fet el mateix exactament que amb l'Encargado i nada. Apareix allà, la veus i dius, què collons és això?
I Xavi, si voleu conèixer l'origen del primer Ferrari negre de la història, mireu aquesta sèrie.
Coppola, el representant, és a...
Disney
Plus. Perfecte. Va, pantalleros, que vagi bé. Adéu, Blai Morell, Òscar Brocto, i Arsena Miscribano. Adéu-siau. 2 minuts i serà un quart d'una del migdia.